Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. El ioga pot ser una eina de suport per a les persones que conviuen amb el càncer i per a les seves famílies i cuidadors. Aquest és l'objectiu de la Fundació Oncolliga, que organitza cada dimecres un taller gratuït al Xalet Negre de Sant Cugat, obert tant a pacients com a familiars. En una entrevista al Faves Comptades, la voluntària de l'entitat Maria Cinta Borrell ha explicat que la iniciativa sorgeix del Comitè d'Experts d'Oncolliga amb la voluntat d'oferir un acompanyament psicològic i emocional als malalts de càncer més enllà dels tractaments mèdics. Sant Cugat organitzarà una desena d'activitats des d'avui fins al dimarts vinent per conscienciar sobre la importància de cuidar la salut mental. Sota el lema Drets Socials per a una Salut Mental Digna i Accessible, l'Ajuntament i la Taula de Salut Mental han preparat una setmana en què destaquen xerrades, exposicions, activitats físiques i un concert, entre d'altres. La candidata espanyola a millor pel·lícula internacional dels Premis Òscar 2026, Sirat, té empremta santcugatenca. Els efectes especials físics d'aquesta pel·lícula han anat a càrrec d'In Extremis Film Services, una empresa que compta amb diversos treballadors santcugatencs, entre els quals Albert Martínez Ardell com a coordinador d'equip. Segons ha explicat el santcugatenc a Cugat Media, el rodatge es va dur a terme entre l'abril i el juny de 2024, primer a Terol i després al Marroc, i va comptar amb la col·laboració de diversos professionals de Sant Cugat com Quim Adell i Marc Sabater, que des de la nau de l'empresa s'encarregaven de preparar i organitzar el material necessari per a les escenes. A la primera fase del rodatge a Terol, l'equip va recrear l'escapada dels camions d'una festa rave amb un sistema de pols artificial i escenes d'acció com la caiguda d'una furgoneta i la pluja en una pedrera. Al Marroc, els efectes especials van prendre encara més protagonisme amb explosions d'autobusos i vehicles al desert. Un monitor del taller Jeroni de Moragas, Rubén Zaguirre, ha publicat un videoclip reivindicatiu sota el títol Llistes d'espera. La cançó, escrita i interpretada per ell mateix, posa llum sobre la realitat invisible de les persones amb discapacitat i dels professionals que les acompanyen. Podeu recuperar aquesta entrevista completa a www.cugat.cat. I amb aquest apunt informatiu acabem per ara. Trobareu més notícies, com sempre, a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials.
Serveis informatius de Cugat Media.
Llicenciada en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, la santcugatenca que avui ens visita és experta micòloga. Laia Ribas, a més, és sòcia fundadora de la Societat Catalana de Salut Ambiental i coordinadora de salut comunitària, però a més és vicepresidenta de la Societat Catalana de Micologia, a més de divulgadora científica. Avui aprofundirem en la seva trajectòria professional i intentarem conèixer-la una mica més. Laia, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Escolta, tu vas estudiar Biologia, però amb una idea clara del que volies fer, a què et volies dedicar?
No, la veritat és que sí que m'agradava la natura en general i vaig començar doncs, sense res preconcebut. És veritat que m'agradaven les plantes, o sigui que la botànica estava dintre de la meva àrea d'interès.
I com era la Laia petita?
Doncs, clar, jo de petita vivia a Montcada, amb la qual cosa doncs, tenia un entorn on el meu pare doncs, sí que anava al bosc, que em portava, i recordo doncs, que m'agradava molt anar amb ell, però era bastant tranquil·la, era molt d'estar a casa, o sigui, no era molt de sortir pel barri ni res, no. Era
però t'interessava la natura, podríem
m'interessava,
dir.
M'interessava la muntanya.
Uh-huh. Què és el que et va portar a l'especialització en micologia?
Doncs, bàsicament, vaig tenir la sort de poder tenir doncs, uns professors a la universitat on fèiem aquelles sortides de camp, no? aquelles passejades amb gent que en sap moltíssim, i de la mà del meu professor, en Josep Girbal, doncs, que tenia ja molta afició per la micologia, doncs, va ser qui em va introduir i qui em va acompanyar doncs, amb tot aquest camí.
I recordes la primera experiència que vas tenir o el primer contacte amb fongs?
Doncs, home, és ben bé de petita, que anava a buscar bolets allò molt d'hora, que encara era fosc, allò va ser... I bàsicament doncs, devia recollir només rovellons, perquè el meu pare només recollia rovellons i poca cosa més. El cep no sabia ni que existien.
I tens tradició boletaire?
Fora d'aquesta, no massa. O sigui, tradició boletària en quant als meus... el meu entorn familiar o
sí,
en quant...
De sortir, sí, hi ha una certa tradició en la família d'anar a buscar bolets,
sí,
no?
Sí, però no, algo exagerat, eh? Hi ha gent que es coneix molt el territori, que va setmanalment, no era més espaiat, però jo ho gaudia moltíssim.
Uh-huh. Ja en el camp dels fongs encara t'has especialitzat més, t'has centrat en estudiar com els fongs afecten a la salut.
En aquesta, o sigui, amb la Societat Catalana de Salut Ambiental, amb SOCSA, no? que va ser una societat creada relativament fa uns 3 anys i que venia és una societat mèdica que a més doncs veníem de la CANFIC, d'un grup de treball de la CANFIC on jo era la micòloga del grup per posar una mica de llum sobre totes aquestes, diguéssim, tots aquests efectes que tenen els fongs cap a la salut. Per exemple, no és bo tenir fongs a casa. Les floridures doncs, ens poden produir problemes d'al·lèrgia, però també de toxicitat. També convivim amb uns aliments contaminats amb micotoxines, que són unes toxines químiques produïdes per fongs d'origen fúngic. I aleshores això, evidentment, està regulat i controlat, però hi ha com una convivència general que molta gent desconeix i se sap doncs, que no és bo menjar coses florides. L'altre dia, fins i tot, no sé on m'arribava una imatge d'algú que amb un pinzell, amb un fong, amb una floridura que sortia a sobre d'una llimona o d'una taronja, s'estava pintant els ulls. Perquè és veritat que els penicilliums fan com aquest, tenen aquest color tan bonic, aquest blau verd, i s'estava pintant els ulls com si fos una ombra d'ulls. No sé.
Et vas esgarrifar?
Em vaig esgarrifar.
Mare meva. Què hauríem de saber dels fongs? Perquè ara parlaves, no?, de quan els trobem en les humitats, quan els trobem en segons quins aliments. Com hem d'actuar?
doncs bàsicament rebutjar-los. O sigui que, senzillament, quan hi ha un aliment, home, si l'aliment és dur i el fong doncs és, està localitzat, doncs tallem una peça, o sigui, imaginem-nos una poma, doncs agafem el tros de poma, el llencem. Si l'aliment doncs és més líquid o més viscós, aleshores caldria rebutjar-lo tot en general. O sigui, les micotoxines serien unes toxines generades per fongs filamentosos, és a dir, per floridures. Els bolets fan verins, en canvi, els fongs filamentosos, les floridures, els mos, que es diu en castellà, doncs generen toxines. Aleshores, aquestes poden o no fer-ho, eh? Vull dir, no sempre ho fan. Determinades condicions ho poden fer i no totes les espècies o totes les soques generen aquestes micotoxines. Al final és un entramat una mica complex, però cal mantenir lluny les floridures, llevat, per exemple, doncs, quan ens mengem un formatge roquefort o un camembert, no? que tenen aquests fongs que ja, diguéssim, són controlats. Correcte. I no produeixen aquestes micotoxines, doncs llevat d'aquests.
Que bé, control. Afortunadament, no?
Sí, sí, sí.
Coneixem prou aquest món, el món dels fongs, des del punt de vista científic, o encara hi ha moltes coses a estudiar?
Ui, hi ha moltes coses per estudiar, fins i tot no se sap ben bé quin nombre d'espècies estem parlant. O sigui, quantes espècies hi poden haver al món? Es calcula doncs, uns 5 milions d'espècies, de les quals ara mateix doncs, portem entorn d'unes 130.000 espècies conegudes. O sigui, imaginem-nos quina quantitat d'espècies encara no es coneixen d'aquest regne, del regne aquest dels fongs.
Mare meva, o sigui que hi ha feina per anys.
Feina per estona, sí, sí. Ara amb les tècniques moleculars és veritat que anem
més,
avançant.
Més fàcil? Sí. Com a ciutadans, quins coneixements creus que tenim en el nostre dia a dia?
Bueno, jo crec que ara mateix tenim un accés d'informació en general de totes les coses, i és veritat que les coses de natura doncs, potser no en tenim tantes. I els fongs doncs, són bastant desconeguts, no? Perquè són aquests organismes estranys que poden ser des d'organismes que es poden estudiar des d'un laboratori fins a trobar-los en el bosc i que hi hagi una cultura tradicional o popular associada, doncs, com el consum de bolets. I no sabem ni com surten ni per què surten, ens pensem més que són com plantes, quan en realitat s'assemblen més amb els animals. O sigui, tenim un desconeixement bastant gran dels fongs.
I m'imagino que és per això, Laia, que tu també t'ha interessat fer divulgació sobre aquest tema, no?
Sí, a mi el tema de la divulgació, o sigui, d'intentar explicar de forma planera doncs, conceptes científics, m'agrada molt, em motiva moltíssim.
Per això hi participes com a professora a la UB, imparteixes cursos d'introducció a la micologia, o els has fet?
Sí, 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 imparteixo cursos extracurriculars de dintre de la Universitat de Barcelona, ja fa, doncs, uns 3 o 4 anys doncs, que estic fent un curs d'introducció a la micologia i després aquest any també hem començat una altra formació que es diu Passejades per conèixer la flora i la funga de Catalunya. Perquè és veritat que tenim com una desconnexió de la natura i, ostres, i passejar, doncs, una passejada d'observar i de poder gaudir d'aquests petits tresors doncs, que ens regala cada dia és un plaer, i et diria que és una necessitat, perquè necessitem connectar amb coses boniques, amb coses que tenen molt per desenvolupar al darrere, que ens poden cridar la curiositat i que ens poden doncs, fer entrar en un altre món.
Personalment, què t'aporta el fet de divulgar, d'ensenyar a la gent que té ganes d'aprendre sobre la teva especialitat?
És que a mi m'agrada tant que penso, home, això s'ha de compartir. I aleshores, quan gaudeixes molt d'una cosa o la vius molt, doncs aquestes ganes de compartir el coneixement és el principal motiu.
I amb quins coneixements arriben aquests alumnes que s'apunten als cursos que fas?
Depèn, perquè són uns cursos molt diversos on generalment doncs, són professionals de diferents àmbits. Sí, seria un públic molt divers.
També has estat presidenta i actualment ets vicepresidenta de la Societat Catalana de Micologia.
Sí.
Quina tasca desenvolupa aquesta entitat?
Doncs bàsicament vetlla per la conservació i pel coneixement dels fongs a casa nostra, no? I per també divulgar, per explicar doncs, les espècies comestibles, les no comestibles, per conèixer doncs, totes les espècies que podem tenir per promoure doncs, sobretot la conservació, no?
També. I en quins projectes esteu treballant actualment?
Doncs, mira, tenim diversos projectes, fem col·laboracions amb la Associació Catalana, amb l'ACSA, d'acord? Amb l'Agència Catalana de Salut Alimentària, on nosaltres rebem identificacions que ens fan, que ens poden fer des dels mateixos inspectors que tenen algun dubte respecte a les espècies o des de qualsevol persona que s'adreça amb ells i ens demana una identificació concreta. Després també publiquem cada any una revista científica, la Revista Catalana de Micologia, que fa molts anys que la publiquem, i també publiquem les fitxes dels bolets de Catalunya, que és una col·lecció on cada any es presenten 50 espècies que podem trobar en el nostre país i que estan en un format d'imatge i després al darrere hi ha una descripció. A més, és una publicació col·laborativa on diferents micòlegs ens envien propostes de bolets amb imatges, després es fa la tria d'espècies i es generen doncs, els textos descriptius. És un projecte que també portem una colla d'edicions molts anys i que cada any doncs, van sortint, i com que tenim aquest gran nombre d'espècies, doncs evidentment no s'acaben.
I escolta, qui forma part de la Societat Catalana de Micologia? És a dir, qualsevol que tingui interès i es vulgui associar pot participar?
En general tenim persones que venen d'origen acadèmic o d'origen professional o senzillament aficionats, o sigui que realment seria polidisciplinar.
Mm-hmm. Abans hem parlat de SOCSA, la Societat Catalana de Salut Ambiental, mm-hmm. on també tu ets sòcia fundadora.
Sí. Però
tens un projecte que tinc entès que estàs molt il·lusionada,
sí, que té
a veure amb els més petits, no?
Sí, tenim el projecte que es diu Aterra't, no? que la nostra idea doncs, és de aconseguir que els nostres infants o adolescents, està adreçat amb unes edats que estan entorn dels 10 als 14 anys, doncs és fer-los entendre d'una manera vivencial, d'una manera a través d'activitats, no? sense que les conclusions tu els hi donis, sinó que ells les agafin. Doncs això, de quina manera els factors ambientals ens afecta la salut, per què no és bo, doncs, tenir el mòbil engegat al costat de la tauleta de nit a l'hora de dormir, perquè, per exemple, doncs, no volem utilitzar doncs, una ampolla de plàstic, perquè els cosmètics no és bo d'utilitzar-los segons de quina manera, no? De quina manera ens impacten els cosmètics amb la salut d'aquests nens i nenes. I aleshores, amb un marc d'acció que a mi em sembla que és molt interessant, que és l'habitació de cada nen i cada nena. O sigui, què podem fer? Pues comença per la teva habitació i arreglaràs el planeta, no? Una miqueta amb les coses que tenim, amb les coses que fem. O sigui, ja només amb això ja podem fer uns canvis d'hàbits que són els que ens agradaria implementar.
És allò dels petits canvis són poderosos.
Sí, correcte.
Amb tantes ocupacions, amb uh-huh. tanta feina, tu com desconnectes, com carregues piles?
Bueno, home, la veritat és que desconnecto amb molta facilitat perquè tinc la sort doncs, de tenir un petit jardí on tinc unes menjadores on amb les meves filles doncs, mirem els ocells que ens venen i aleshores amb petites coses, és que les desconnexions en el fons és trobar doncs, aquella gràcia en qualsevol espai i sempre la natura ens regala un ventall tremendo.
I quins són aquells petits moments de plaer de la Laia? Amb què? Fent què?
Doncs, home, precisament amb el passejar aquest mateix que dèiem, amb el passejar mateix, amb escoltar les meves filles, amb compartir doncs, amb els amics i les amigues, vull dir que sí, la veritat és que tinc la sort doncs, de tenir, diguéssim, recursos que fan doncs, que trobi moments de molt benestar, diguem.
I a Sant Cugat, amb l'entorn natural que tenim, doncs això també, diguem, que t'ajuda, no?
Clar, és una ciutat força verda, Sant Cugat, i a més està oberta a la muntanya, a la natura. Té diferents vies de connexió, que és fàcil accedir, que hi ha camins, que hi ha tradició, no?, Sant Medí. I això és una sort, que no totes les ciutats tenen, i que, clar, és una sort que també porta al darrere doncs, un requeriment econòmic més exigent, no? Que això hauria de ser, no hauria de ser tan així, però des d'un punt de vista de natura doncs és una ciutat interessant per viure.
Mm-hmm. Sèries, pel·lícules... Ets consumidora d'aquest tipus de productes?
La veritat és que no massa. No massa. És veritat que hi ha documentals que cada vegada es fan coses més meravelloses. El Fabulous Fungi aquest famós del Paul Stamets. O sigui, hi ha moltes coses interessants que es fan a nivell audiovisual, però reconec que no sóc gran consumidora de...
És que et volia preguntar per una sèrie... que es diu The Last of Us.
Sí.
No?
Sé de què va. No l'he vist, però sé de què va.
T'han explicat de què va, no?
Sí.
No, és que jo tampoc no l'he vist, però sí que m'han explicat que els arguments científics que es fan servir són bastant rigorosos. No sé fins a quin punt, per això t'ho volia preguntar.
Bueno, són bastant qüestionables, en el fons, perquè no sé exactament, ara no me'n recordo ben bé, hi ha un plasmodi, no? Hi ha com una massa que va colonitzant, ara no recordo com anava, sé que fa 2 anys enrere sí que estava més al dia, o sigui, això es basa, suposo, en el fet de que hi ha uns fongs que són paràsits d'insectes i que els hi alteren el comportament. Aleshores, aquests fongs, que la veritat és que són uns fongs molt interessants, provoquen un comportament, una alteració amb els insectes que els hi fan doncs, fer unes coses i al final acaben morint. Jo crec que va la cosa per aquí, i és veritat que estan amb els insectes, però és veritat que no hi ha cap evidència ni res de que aquest tipus de fongs, que a més estan molts en perill d'extinció, doncs que pugui arribar a fer el mateix o a colonitzar amb espècies mamífers, anem a dir-ho així.
I no has tingut curiositat per fer una ullada?
Amb aquests fongs o amb la
sèrie? No, amb la sèrie.
Ostres, és que la veia tan irreal que tampoc no m'acabava de connectar, no? I sí que veig com imatges catastròfiques, mig zombis, no? Però no, la veritat és que no he connectat.
Laia, estem acabant i m'agradaria, ja que estem justament en temporada de bolets... Creus que pots donar algun consell a qui li agraden al bosc, acollir-los, també cuinar-los, menjar-los?
Home, és veritat que és una activitat de contacte amb la natura que penso que val la pena aprofitar, especialment després dels anys que hem patit de sequera extrema, on anar al bosc era complicat, no? Perquè pues, hi havia molt de patiment, es notava el dèficit hídric aquest amb totes les seves dimensions i ara que tenim doncs, aquests any i mig o 2 anys que han començat les pluges i que el bosc està més recuperat, doncs jo convido a que es vagi al bosc i per fer-ho amb seguretat, doncs un consell és bàsicament només podem agafar les espècies que coneixem realment, perquè sempre ho podem consultar amb una entitat com la Societat Catalana de Micologia, però no ens aventurem a menjar, sobretot, si hem de menjar, doncs bolets que, dels quals no n'estem segurs. Hi ha espècies que tenen molta tradició i també és veritat que cada vegada que anem al bosc tenim com una falera perquè ens pensem que si deixem un bolet sencer, doncs ens estem perdent una menja excelsa. Però cal anar, i en el, cal anar amb precaució, i en el cas de que tinguem alguna curiositat o que sentim aquesta crida per estudiar una espècie o per conèixer-la amb més profunditat, doncs la podem agafar sempre descalçant-la, o sigui, sempre no tallant-la, perquè si no també no veiem característiques que a vegades poden estar amagades en el peu, i ens l'emportem, i amb les guies, que avui en dia doncs, hi ha moltes, o a través de recerques per internet, doncs intentar arribar amb saber o conèixer una mica més aquesta espècie.
Tens algun bolet preferit?
Doncs sí que tinc diverses espècies. Des d'un punt de vista gastronòmic, per mi el que més m'agrada seria el cep, el Boletus edulis, perquè és un bolet doncs, que m'encanta i que a més es pot assecar, i que quan agafes un, pues, ostres, agafes una bona, diguéssim, és un bolet molt sud, no? És allò com un camagroc, que agafes un camagroc i n'has d'agafar 50.000.
Sí, per fer alguna cosa, sí.
Per fer alguna cosa, si no, no et serveix. I des d'un punt de vista doncs més estètic, m'agrada molt un bolet que es diu el bolet de porcelana o l'Odemanciella múcida, que és un bolet doncs, molt brillant, que creix amb la fusta, o sigui, molt lluent, molt transparent, amb un anellet molt bonic, i que a més doncs, pots trobar en boscos que també són com una mica màgics, no? En boscos madurs. I aquest és un bolet doncs, que m'agrada bastant també, sí.
Laia Ribas, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa. Uh-huh. Hem descobert cosetes sobre el món dels fongs, dels bolets, i res, molt interessant.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, que vagi molt bé.
Vinga.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
Sovint, quan quedem amb els amics o la família per sopar plegats, apareixen divergències del voltatge, com per exemple si és millor la truita de patates amb ceba o sense. Aquest és el dilema etern de tots els temps, però n'hi ha molts altres. Potser no són tan clars, però en cada àpat hi ha gustos i costums que divideixen la societat en dos bàndols. Avui la polèmica se serveix a Sabadell. Anem cap allà. Júlia Ramon, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Així és. Tinc a la meva esquerra a l'Helena Molist i a la meva dreta en Sergi Parc. Molt bona tarda a tots dos.
Hola.
Són dues persones que tenen gustos totalment oposats, però per contra, tots dos tenen molt bona oratòria. Així que anem a veure quins convenç més. Primer de tot, començarem per la pregunta del milió i que és un autèntic dilema de país.
Som-hi.
Vinga.
Truita de patates amb... o sense ceba?
Comença tu.
Amb ceba, evidentment.
Zero.
Per donar-li més gustet.
Zero.
Sense ceba, eh?
Sense ceba. Lo important que és, truita de patates. On
sí.
Veus tu la ceba aquí? Doncs pues ja està, l'important és aquelles patates tan bones, la ceba estorba.
Ah, però pel nom no pots... Quin argument és aquest?
És fantàstic.
Mira, jo et dic que a casa meva sempre he menjat truita sense ceba, perquè ma mare la cuina sense ceba,
sí.
Però jo després, quan l'he cuinat amb ceba, és allò de... O quan anava als restaurants i menjava amb ceba, és com... La truita de la mama està molt bona, però quan la proves amb ceba i menges amb ceba,
no,
i la presentadora jo crec que està d'acord amb mi, és com...
Per què serà?
Ja es veu que és millor, si és que necessita la ceba, la fa millor.
No, jo crec que...
Jo no dic que estigui dolenta sense ceba.
Mira el que et dic, jo et dic que... per trencar la monotonia, un dia menjar-ne amb ceba està molt bé, però després tornes a lo bo, tornes a lo clàssic.
No, eh?
No, jo no, jo no. L'he provat i m'estorba. És com que... De cop és com... Ai, què és aquest, però, què és aquest gustet raro?
Fora. Bueno, per tu destorba, però per ell afegeix. Vull dir, és un valor afegit.
I tant. Bueno. Per mi i per la gent amb sentit comú.
Bé, relaxa't.
Bueno,
aquest és el to?
Aquest és el to. Aquest és el to. En tot cas, si s'allarga molt, jo desempato. En aquest cas, vale, desempato amb ceba, evidentment.
Gràcies, Jutta.
Al final del Connectats veurem d'on surt aquest tongo. Seguim.
Evidentment. Farem una enquesta al Connectats. Molt bé. Pa amb tomàquet o pa sense tomàquet?
Jo em sap greu, és que tinc una opinió molt controvertida. Jo
un moment. Això,
és que em
sap de veritat no estarem d'acord amb aquesta?
No.
A veure, sí, jo crec que tota Catalunya hauria d'estar d'acord.
Tota Catalunya i la resta del món, realment, però...
A mi no m'agrada el pa amb tomàquet. Em sap molt greu. Tinc la sensació que...
O sigui, tu ets la típica persona que demana pa sense tomàquet, eh?
Bueno, de fet, jo és que el tema del pa fins a un punt. Roger Benet, que és un company nostre que menja pa amb tot, o el meu avi, que també ho feia, a mi em sobra molt el pa tot arreu. Però si n'he de menjar, el típic de l'entrepà o sí, al matí, clar, sense tomàquet. Perquè és que mulla el pa, ja sé que és com la lògica que et mulli el pa, però a mi la sensació aquesta del pa mulladet em fot una grima...
Ja no és qüestió de mulladet, si és que li dona tot el gust, el tomàquet, una mica d'oli, i després ja...
L'oli el pots posar igual, eh?
Sí, de evidentment, fet, però és que queda espectacular. Vull dir, és que no pot haver-hi discussió, Helena. És que no hi ha discussió.
Per mi n'hi ha, perquè més li treu gust als aliments que tu estàs menjant. És a dir, un bon pa amb pernil salat...
La mescla és espectacular. No. És que no hi pot haver discussió. I és que la Júlia estarà... És que,
bueno,
estarà,
sí, aquí definim cada cop així.
No, però és que aquesta
la sí, Júlia ha d'estar d'acord amb mi també.
Això sí que és un atemptat que no t'agradi el tomàquet al pa.
No m'agrada, em sap greu.
Estem en el mateix dilema, eh? De que una pense que li resta valor i l'altra pense que li afegeix
jo
valor.
Jo sí, no, ja, és el tacte. A mi és que em fa molta grima aquest tacte de pa
a
mullat.
A veure, sí que és veritat que quan porta molta estona sucat, fora, però així recient sucat...
No, tampoc. A més, són masses ingredients a tenir la nevera.
Jo, igualment, el debat d'abans entenc que sí que hi pot haver més aquesta dicotomia entre la gent. Però en aquest, Helena, jo crec que ets
sola,
una de les excepcions del món mundial.
100%, no
passa
res.
Una que jo crec que hi ha una mica més de consens. Venga. I és pizza amb pinya o sense pinya. A veure, aquí.
Ah,
pizza
a veure,
sense pinya.
Sense pinya. Coincidim.
Home,
Coincidim.
Coincidim. Continuem amb la pizza perquè massa fina o massa gruixuda?
Massa gruixuda.
Massa fina.
100%.
Sí,
en sèrio? Sí. No ho fas per portar-me la contrària?
No ho faig per portar-me la contrària. Ja saps que no coincidim gaire en res últimament, però en tema menjar veig que encara menys.
Però
em sap greu.
Gruixut, més menjar, més... És que la massa fina se'n fa poc, a mi,
no,
saps?
No, home, aquella massa fina que està com més torradeta, que quan menges fa com crec, és que t'ho fas a sobre.
Jo necessito com la capa doble, sí, ja, sí, clar.
I t'agraden aquelles que tenen com formatge per dins? Que tu
això és amb el crustó, amb el formatge per dins, és el millor del món mundial, això.
Aquí no puc estar d'acord amb tu.
Ara, passa, penja la meva banda, sisplau.
Bastant. O sigui, crec que si és bona, el gust es nota més.
Es nota molt. Si no, se't fa com una bola.
Un xiclet.
Sí, a més, moltes vegades no està feta del tot. És com...
Jo ho remato. Quan vas a menjar pizza és perquè vas a menjar...
O no, no té per què.
Que no vols menjar molt saludable.
No té per què.
Sí, però menjar saludable no vol dir que hagis de menjar amb una més gruixuda. És a dir, jo puc menjar una pizza finíssima i fotre-li a sobre salami, formatge, ceba, bacon i serà igual de guarda que la teva.
I llavors ja aquí li fots massa, o sigui, la massa gruixuda. Ja vas amb tot.
No.
Allò és anar amb tot.
Per mi és que aleshores té massa gust a pa i no tant a la pizza en si el que hi ha.
Totalment. Jo això no et puc donar la raó. Estic
et
davant
fots. De seguim.
Va, continuem. La llet, amb Colacao o amb Nesquik?
Colacao.
No, Nesquik.
No, Colacao. 100%.
Això sí que dius per portar-me la contrària, segur.
100% també. Aquells grumolls.
Veus? Ja sabia jo, aquí.
Aquest sí, em sap greu. Jo soc Nesquik. Em sap greu. Sé que havíem dit que havia de dir Colacao, però és que no puc. És que
no tens arguments per defensar-ho.
No tinc defensat arguments.
He de dir que aquí potser m'entens, però tinc el cor dividit. O sigui,
no, és que no el tinc zero dividit.
Si és llet calenta, Nesquik. Si és llet freda, Colacao.
Per què? Aviam.
Jo m'havia fet la llet calenta amb Nesquik. Sí, sempre llet freda.
Què dices?
Llet freda, Nesquik,
sí. Nicolás, petit. Ha sorgit un nou debat, aquí.
Però tu com prens la llet? De tota la vida que la prens freda,
freda
la llet?
Freda amb el Nesquik, sí.
Freda.
Sí,
però
clar.
Si no és dissol.
Sí, sí que és dissol. El Nesquik, aquí està la qüestió.
És que el Nesquik és
dissol.
El Nesquik
és dissol.
És que el Nesquik
fot de molt. El Colacao no és dissol.
És amb aigua i és dissol.
És que el Nesquik és de locos.
Pues jo, si és llet calenta, Nesquik. Si és freda, amb els grumollets...
Però un moment, jo vull tornar a... I quan eres petit, llet calenta no en prenies?
Mai.
No, perquè normalment, gairebé sempre per esmorzar, llet amb cereals, i quan m'acabava els cereals...
Però fred, això, eh?
Sí, sí.
A més, sí, llet amb cereals fred.
Clar. Calent, col·lega!
Què? Calent!
Quina bogeria!
No cridem, la llet...
Estan sortint nous debats aquí.
La llet calenta, en general, la llet freda, fot una angúnia, també.
No, és veritat.
Llet freda?
100%. Llet freda fa molta angúnia.
És que per a veure.
És com el pa amb tomàquet.
No, però una cosa, els cereals, com millor... Els notes, i tant.
Depèn del cereal, també t'ha dit, perquè els típics que són... Hòstia, és que no sé com es diuen.
Llit calent amb cereal. La teva infància ha sigut duríssima, eh?
Jo tenia uns berenars de puta mare, eh? O sigui, ma mare per berenar em feia suc de taronja natural.
Vale.
Un entrepanet petit.
Sense tomàquet.
Sense tomàquet, sempre. I, de fet, jo sempre menjava, vale, els entrepans, vale? La barreta. Menjava entrepans a la vostra vida,
clar.
Vale? Com us ho mengeu? La part rugosa del pa cap amunt o li doneu la volta i us foteu la part rugosa cap avall?
Gira el bocata?
Hey. No, la part rugosa a dalt.
Jo a baix.
Gires
sempre, gires des de petita. És que tinc un toc des de petita, t'ho juro.
Però per què gires entrepà?
No sé, perquè sí, des de petita vaig decidir que girava l'entrepà. I me l'he menjat tota la vida així.
També diràs que si tens un entrepà amb
però, punta, exemple...
amb crostó...
No menjo primer el crostó.
Ah, però el crostó és l'últim que et menges.
Sí, claro. I de fet és molt xulo.
Però una cosa, per exemple, un entrepà de fuet, no et cau el fuet?
Home, però tu com et penses que menjo jo l'entrepà? Per on m'ha de caure el fuet? Ara no t'estic entenent.
Si el gires...
El gires, però... com gires una truita, per entendre's, i menges tal qual.
Tu què t'estàs pensant, Júlia? Que el poses de costat?
No me'l menjo com...
No, exactament al revés, però potser per la punta, perquè potser la part de dalt...
No, perquè és que la part de dalt, com picava la geniva, jo crec que un dia em va fer mal i vaig dir, és millor al revés, no fa tan mal.
Mare...
Això t'ho puc comprar, si és per motiu... De sanitat, o
bueno,
així,
sanitat,
de
com vulguis,
salut,
però...
o no,
sí,
no sé.
Sí.
Practicitat.
Sempre, del revés.
I els entrepans, amb sí. Nutella o amb nocilla?
Nocilla, sempre.
No, Nutella. No. Nutella és el que té el més el gust avellana, no?
No,
sí,
ja,
Nutella.
T'he de dir que la Nutella a les creps, sí, millor que la nocilla.
Ah.
És com l'única excepció que tinc.
Però els entrepans no.
Els entrepans,
molt
nocilla.
Especial, eh? Tu, només
no,
amb les creps.
Prova un dia, prova una crep de nocilla i no és el mateix. T'ho dic en sèrio.
No, és que la Nutella és millor en tot que la nocilla. Vull dir, no té més.
És molt avellana, no és molt, però molt massa excessiu.
No, xocolata amb avellana, sí.
Però és massa gust avellana, que ja és la gràcia de la Nutella, també t'he de dir. Si t'agrada el rotllo,
clar.
Ves aquest rotllo. Si ets un esquirol, sí, no,
Julia.
Jo he de dir que aquí sóc fan d'una marca blanca. Lidl.
I què en pensem d'aquella dels dos gustos?
No, zero.
No, fora.
Donar-li una oportunitat, està molt bo.
No, jo l'he provat,
I ho barreges?
Sí, però no queda bé.
La xocolata blanca no m'agrada ja...
A mi sí que m'agrada, però... És com...
És molt dolçó.
Per separat. Això és com quan, jo què sé, tens el... la gent que suca el croissant amb el cafè o amb el que sigui, això... No has de mesclar, és com...
Com?
Sí que has de mesclar. El cafè amb llet, a una banda i el croissant a l'altra.
Aturem màquines un moment. Com que no has de sucar?
Has de sucar sempre, jo suco.
Ah, que suqui.
Jo suco el té. El té,
una galeta
de xocolata... que la fiques... També,
no sé per què no m'estranya que sigueu aquest tipus de gent. Mira, veient el tarannà que esteu portant, no m'estranya.
Calla, Esquirol, que t'agrada la Nutella amb molta avellana.
Sí, però... necessitaria ampliar tot això amb la comunitat Connectats. Eh?
Sisplau, perquè, de veritat... Carme Reverte, suca't com suques els croissants, que tots ho sabem, en el cafè. Però l'altre debat és... Aquell moment en què tu sucaves la... Bueno, tu no, perquè ets un raro. Sucaves la galeta i se't desfeia i queia la galeta. És horrorós.
I l'havies de pescar amb la cullera.
Però al meu germà li agrada molt, eh?
És horrible, això.
O sigui, al meu germà la deixava sucar expressament perquè si li caigués cap a...
Perquè se't desfés tot... És que... No, jo no... O sigui, és a dir, a mi si m'agrada una galeta de xocolata, per exemple. Si suco la galeta al cafè, es desvirtua el gust tant de la galeta amb xocolata... Com fins i tot el cafè ja no és cafè pur, ja queda impregnat d'aquest... I sobretot si se't desfà la galeta, és que se't mescla tot. No, et menges una cosa i després et penses... O al revés, és igual. Però per separat?
No,
és que no. És que no.
I parlant de galetes, com us mengeu les Oreos?
Ah, jo la obro, menjo la xocolata i després...
O sigui, menges lo de dins, menges o llepes?
Menjo. O sigui, ho rosto amb les dents.
Vale.
Com les Príncipe, exacte. Les
Príncipe
també les obro... I amb les dents vaig rostant tot el farcit.
Jo ho faig així, però primer obro, em menjo primer la galeta que no li ha quedat la xocolata.
Ai,
I aleshores després ja sí que rosto amb les dents o amb la llengua o amb el que sigui. I
també rostes les Príncipe, però jo amb les Príncipe no ho faig.
Sí.
Ah, molt bé, mira, varietats.
Queda amb això, a pensar. El gelat, un Magnum, per exemple... a mossegades o primer tot el contorn, com la xocolata?
A mossegades. A mossegades, a mossegades. Bé, Moulin, molt bé.
És de dèbil. Menjar-se el contorn, després et queda allò de dins, que suposo que és nata, que, és, nata, que té gust a caca.
I vull dir,
que... Bueno, el bo dels magnums tothom sabem que és el de fora. Una almendra, no? El bo és el de fora.
Mateix, com que el bo és el de fora... assaboreixes el gust de fora i no el barreges amb el de dins.
Bueno, però això és contradictori.
No, però llavors, quan, amb el croissant amb el cafè, també, primer...
No, perquè és un valor afegit, perquè el croissant, tot bé, amb el gust del cafè mullat, està perfecte, igual que la xocolata, no la suqueu a vegades.
Jo xocolata. No menjo xocolata.
No, eh?
Tu, ens has portat perquè tu tenies ganes d'explicar els teus gustos a l'hora de com menjar això. Som l'excusa aquí, perquè tenies ganes d'expressar-ho.
No, jo vinc aquí a donar respostes a tota la gent que té debats gastronòmics.
N'hi ha molts,
per veure si se sent identificat.
N'hi ha molts, És que han sortit moltíssims aquí. No m'esperava que n'hi haguessin tants. A mi quan m'ho has proposat he pensat, però què? La pinya a la pizza o la truita a la ceba ja està?
És que jo crec que a cada àpat hi ha un dilema,
increïble,
eh?
Increïble.
Perquè ara que parlàvem dels cereals, la llet abans dels cereals o al revés?
No, primer poses els cereals en el bol i després la llet.
Sí,
perquè, sí.
I amb el cafè? Primer el cafè i després la llet? O primer la llet i
jo
després
no prenc
el
cafè? Per tant.
És que...
Jo que estic fora, em sap
greu. De normal, primer el cafè i a sobre la llet. Sí.
Vale, estem d'acord, sí, estem d'acord. Vale. L'última, així ho rematem.
Vinga.
El pollastre a l'as, us mengeu la pell o no?
Sí.
Sí? No!
Sí, perquè està com cremadeta i crec que és molt, molt agradable. Està greu. Tinc gustos curiosos. Això
no és veritat, no
sí,
pot ser.
Veritat.
Jo sé molta gent que s'ho menja. Eh?
Sí, no, jo conec gent que s'ho menja, però...
Perquè, de fet, ho amaneixen per una cosa, li posen pebre i li posen
sucre. Si és la part que té més bon gust de tot, aquell... Molt guarro, però ja para una mica.
Tot això que li posen cau en forma com de salseta a la safata.
Salseta al poble sec. No, però el suc és una miqueta i cap a dins.
Però sense pell.
I mastegar les ales...
No puc. Em fa molta grívia aquest moment.
Sí?
No m'agrada
gens. És fantàstic. És el millor moment, de fet.
Helena Molís, no penso anar a restaurant amb tu mai més.
No, tranquil, que ja tampoc coincidíem gaire. Vull dir que ja ho hem provat, si no ens va bé.
Bueno, doncs, pues és hora de berenar, ja sigui amb llet calenta, amb pa amb tomàquet o sense.
Jo em vaig a fotre un croissant i un cafè sense sucar el croissant. Jo
separat, eh? Un te i un croissant sucadíssim.
Sucant-lo.
Doncs jo un entrepà ben sucat amb tomata. Sí. Apa!
Adéu, adéu, gràcies!
Adéu, adéu, quina colla, eh? Des de Sabadell avui ens han plantejat aquest debat. Nosaltres recollim el guant i Júlia... Apunta't perquè un dia extendrem el debat a la resta de connectats. Gràcies, nois.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Hola, sóc l'Anna i m'agradaria recomanar la cançó de Duelo un montón, Despedirme de ti, de l'Aitana i el Jay Wheeler, del nou àlbum que ha tret de Cuarto Azul. Gràcies.
Que jamás he visto, ya sé que se está terminando otra vez. Si se pudo evitar, no lo sé. Sé que al menos yo sí lo intenté. Porfa, no lo pienses más, ambientas que te puedo ver. Y yo si te conozco bien, puedes quedarte siempre aquí. Oírte si te quieres ir. Mi madre dice que al final todo lo malo pasará. Y estoy de acuerdo, pero duele un montón despedirme de ti.
Solo un recuerdo. Que no me salga tu mensaje cuando despierto. Tu lado de la cama se queda frío invierno. Siempre duermo inquieto cuando no estás aquí. Confundí los reflejos con rojo de San Valentín. Yo quería empezar de cero y tú poniéndole fin. Se fue a la quiebra todo el amor que en ti yo invertí. Solo quedarán las fotos para recordar tu cara cuando...
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Aquest dimarts ha arrencat el cèntric Espai Cultural del Prat de Llobregat el cicle Llibres i Lletres de Tardor. Una proposta organitzada juntament amb la Biblioteca Antonio Martín que segueix l'essència del ja consolidat cicle de primavera i que pretén acostar-nos al món de la lectura i l'escriptura. Per saber més sobre aquest cicle i sobre els diferents actes que el formaran, marxem fins al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba ja a punt la Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, com bé deies, aquest nou cicle de tardor arriba després de l'èxit del cicle de primavera de llibres i lletres que es fa al Cèntric i que ja està totalment consolidat aquí a la ciutat. Nosaltres avui volem conèixer en detall tota la programació d'aquest nou cicle de tardor i també com va sorgir la idea de fer-ho més enllà de la primavera, i per això precisament ens trobem amb la coordinadora del Cèntric Espai Cultural, l'equipament que desenvolupa aquest cicle, la Sandra Navarro Vasquez. Sandra, bona tarda, què tal?
Doncs molt bé i encantada de poder estar aquí amb vosaltres.
Parlàvem d'aquest cicle de tardor. Nosaltres coneixem i molt bé el de primavera, és tot un clàssic de la ciutat, però en què consisteix aquest cicle de llibres i lletres de tardor?
Doncs una mica, com bé coneixeu, si coneixeu el cicle de primavera, doncs aquest de tardor és molt semblant, perquè és un espai on poder donar veu als autors locals i poder fer propostes literàries, tant locals com també d'autors reconeguts, i poder donar espai a això, no? Una mica a la producció local i a la creació. El cicle de primavera ja fa uns anys que funciona, la veritat és que està tenint molt bona acollida, i davant d'aquesta bona acollida doncs ens vam decidir una miqueta a provar, no?, a fer un cicle de tardor, perquè ens havien quedat moltes coses per poder programar la primavera, perquè evidentment tot no es pot fer. A la primavera van ser gairebé 3 mesos farcits de presentacions, de petits espectacles, i se'ns van quedar moltes coses al tinter. I vam dir, ostres, en lloc de deixar-ho reposar un any, no?, i tornar-ho a programar la primavera següent, doncs aprofitem ara la tardor i acabem de portar aquelles coses que ens havien quedat al tinter, que en teníem moltes ganes, i la veritat és que bé, ens ha quedat un cicle molt ben lligat, crec, que durarà de l'octubre fins al desembre, i també, com us dic, doncs tindrà cabuda això, no?, els autors locals, que per nosaltres és la peça fonamental, que treballem aquí conjuntament amb la biblioteca, i també doncs d'altres autors reconeguts que per un motiu o per un altre doncs ens hem decidit a fer-los la proposta de poder venir aquí al Cèntric a presentar.
Sempre a cicles com aquests porten fins al Prat propostes molt variades, i això es nota en la gran acceptació del públic. Ja ho deies, a vegades sembla difícil quadrar agendes i aconseguir moure molta gent, però sí que és cert que amb els cicles de la primavera de llibres i lletres, en aquest cas, que és el que s'ha fet fins ara, sempre la sala d'actes del Cèntric s'omplia, totes les cadires. Jo et volia aprofitar per preguntar, a què heu engegat, Sandra, aquest cicle de tardor. Explica'ns una mica com és preparar-ho tot, com és decidir quina programació, quin tipus d'actes preparareu, sobretot també tenint en compte què pot agradar més o ser més d'actualitat pel públic. Com funciona?
Doncs aviam, pel que fa a tota la branca dels autors locals, sí que fem durant tot l'any, no?, tenim les portes obertes a totes aquelles persones que tinguin alguna proposta o algun projecte en ment. Nosaltres aquí des del Cèntric i des de la biblioteca donem suport a tota aquesta autoria local, de la mà també, evidentment, de col·lectius que existeixen aquí al Prat, com pot ser Tinta Blava, no?, que també és un suport molt gran pels escriptors i que acull molta, molta producció local. Aleshores, els primers que tenim en compte sempre són ells, no? On estem en un contacte constant, sabem quines novetats tenen editorials, si tenen alguna cosa, no?, que està a punt de veure la llum, i aquest acompanyament el fem i el coneixem. Aleshores ens és molt fàcil, no?, doncs tenir aquesta actualitat local de com està bategant. I com et comentava, no?, com que a la primavera sabíem que hi havia autors locals que tenien coses preparades per sortir després de l'estiu o ara de cara a finals d'any, doncs hem aprofitat per poder-los donar aquest espai, no?, i no fer-los esperar molt més, perquè evidentment un autor quan té una cosa entre mans, això és com un fil, no?, tens ganes d'ensenyar-lo i de poder-lo mostrar als altres. Aleshores, tota la línia d'autors locals ve una miqueta treballada així, no?, i per això aquest cicle de tardor doncs volia donar cabuda a tots aquests autors. Amb els autors més mediàtics sí que la cosa és diferent, no? Sí que intentem doncs, portar coses que lliguin també amb les línies de l'equipament. Ara aquesta, en aquest cicle de tardor, per exemple, portem el llibre del Toni Cruanyes, el qual té, no? és un llibre molt maco que fa referència a les dones de la seva família. Per tant, és un llibre que té uns referents històrics que al final també el treballem des d'aquí, des de l'equipament, conjuntament amb l'Arxiu Municipal i amb Patrimoni, que també tenen el Club de Lectura de Novel·la Històrica, que aleshores ho lliguem una miqueta per aquí, no? Són aquestes línies de treball que treballem aquí al centre. Igual que el llibre d'en Lluís Llach, no? Que també té aquest referents històric, o el de la Care Santos i la Tània Juste, no? Tots són aquests llibres doncs, que, bueno, per temàtica sí que ens encaixen dins de la línia de l'equipament i, evidentment, doncs, també són autors, no? Que són èxits de vendes, tant en Sant Jordi com la resta de l'any i, per tant, també, bueno, volem també doncs, donar aquest toc, no? una miqueta més d'autor ja amb una miqueta de solera que puguin també venir aquí al Prat i que la gent els conegui, no? Que als lectors el que més agrada també és doncs, conèixer l'autor, no? Poder compartir i poder xerrar amb ell. Aleshores, molts d'aquests llibres d'aquests autors més mediàtics doncs, sí que han sigut llegits en el club de lectura d'aquí de l'equipament i per tant doncs, connecta directament amb el lector. Per una altra banda, també doncs, bé, tenim tota la programació que també oferim de propostes poètico-musicals, no? Uh-huh. Que en aquest cicle de tardor tindrem l'Anna Gual i l'Àngela Balcells amb aquest toc doncs, més poètic, no? Perquè l'Anna Gual és un referent a nivell de poesia evidentment aquí a casa nostra i si més no, doncs amb l'Àngela Balcells portaran un espectacle preciós, molt, molt íntim, que es diu Les Palpentes, així que us convidarem a tots a venir i a gaudir d'aquest petit recital. I després, al novembre, sí que portem l'espectacle poético-musical de Venus i Adonis, de William Shakespeare, que serà portat per la Imma Vilarassau, el Jordi Bosch i el Lluís Claret, que bé, només escoltar els seus noms doncs ja ens presenten ells sols, no? I la veritat que també serà una delícia. Aleshores, doncs això, intentem fer un cicle una miqueta setmanal de la primavera on tothom tingui el seu espai, no? On tenim novel·la, tenim poesia, tenim també activitats pels més petits, no? Perquè no deixem de programar les activitats també els dissabtes a la sala infantil de la biblioteca, com tots sabeu, tenim les hores dels nadons, les hores dels contes, les illes de la lectura... I bé, una miqueta el cicle de la tardor, doncs el programem una miqueta així, no? El pensament que tenim és aquest, de donar aquesta branca d'autors locals, donar aquest toc una miqueta més de persones més, no? Més mediàtiques i sense perdre de vista doncs, tots els gèneres literaris.
Ara ens ho avançaves una mica, però precisament et volia preguntar com valoreu el fet d'organitzar aquest tipus de propostes que s'acosten més al públic, perquè no és el mateix anar a una presentació d'un llibre, que és ben bé una xerrada i prou, sinó el fet de poder debatre sobre el tema, d'estar amb l'autor fins i tot, d'aquest caliu que es crea en aquests actes i que fan també, no?, potser que més persones s'animin a llegir o que fins i tot algú va d'acompanyant amb algú que sí que s'ha llegit el llibre i això fa doncs, que motivi a més gent a llegir, no?, també el fet de fer-ho d'una manera més dinàmica que no una xerrada, presentació més simple a la que estem acostumats i prou.
Sí, la veritat és que, clar, els espais també doncs, ens porten aquesta facilitat, no? Aquesta multiplicitat de propostes fan que també els autors, tant els locals, evidentment, no? Perquè sempre és bo tenir aquest espai en el teu poble on la família et pugui acompanyar, els amics, però també és molt curiós i ells mateixos se sorprenen que venen persones que no coneixen i que venen a conèixer la seva obra i realment els sorprèn, no? I aquest espai de proximitat que comentes, doncs clar, facilita això, no? Una miqueta de donar-te a conèixer d'una forma senzilla, propera, de poder-te explicar que el lector t'interpel·li, no? I et digui el per què ho has escrit així o què t'ha portat a escriure, no? Ens trobem també molta gent que comencen, fins i tot, no? Que s'estan plantejant començar a escriure alguna cosa i aquests espais doncs, faciliten el diàleg. I per nosaltres això és molt important, no? Acaba sent com un espai de co-creació gairebé o de motivació per gent que volen començar o que ja tenen alguna coseta i ho volen compartir. I amb els autors mediàtics doncs, ens passa una miqueta igual, no? A vegades ens pensem que aquestes persones són com inaccessibles o no les veiem com amb una certa llunyania i aquest espai doncs, facilita això, no? La interacció entre el públic i l'escriptor. I ells mateixos també ho reconeixen, no? Les persones que hem anat portant al llarg d'aquests cicles i d'aquests anys que estem fent aquestes propostes surten encantades, perquè els hi agrada, no?, escoltar als lectors doncs, què en pensen dels seus llibres, i fins i tot reinterpreten els llibres i es creen converses en aquestes presentacions molt maques i molt riques.
Ara, de fet, ens has fet, Sandra, un repàs de la programació de què podrem trobar en aquests dos mesos, però recordem que aquest cicle ha començat aquest mateix dimarts, ho ha fet amb l'Adelina Inglés. Per què ho vau decidir contactar amb ella i començar aquest cicle amb aquest Mata'm Amor?
Bé, l'Adelina ja havia entrat en contacte amb nosaltres per dir-nos que estava preparant alguna cosa molt grossa i que tenia moltes ganes de fer-la arribar al cèntric i de poder-la exposar aquí al Prat. L'Adelina ja feia temps que això, no?, que ens havia contactat. Per temàtica ens havia agradat moltíssim, la voldríem haver portat una miqueta abans, però per temes editorials no ha pogut ser fins ara. I era una molt bona oportunitat poder obrir el cicle amb ella i amb el seu Mata'm Amor, que si vau venir ahir segur que veu sortir encantats, perquè és un llibre sobre dones, amb un contingut feminista molt potent. Ella té un discurs evidentment molt potent, amb la Laia Aguilar va ser una conversa molt enriquidora, i la veritat que per nosaltres obrir el cicle amb ella doncs, va ser un estat doncs, meravellós, no? Era un bon tret de sortida amb una persona local, que com us comentava per nosaltres és molt important, no?, també tota aquesta branca d'autors locals, i bé, ens va venir molt bé poder obrir amb ella i que ens quadrés, perquè també quadrar totes les dates amb tothom, la veritat és que és complicat, i ho volem agrair des d'aquí, perquè la veritat és que els autors locals sempre ho posen molt fàcil i estan sempre disposats a adaptar-se i a tot, així que bé, un plaer haver començat amb l'Adelina.
Doncs Sandra, nosaltres ho deixem aquí, ens quedem sense temps, estarem molt pendents d'aquestes propostes, ja sabeu que no ens les volem perdre i segur que són tot un èxit, com a la primavera, però ara a la tardor. Gràcies per explicar-nos en detall aquest cicle.
A vosaltres. Us recordo també que a la pàgina web del Cèntric doncs, teniu tot el cicle detallat i bé, us esperem per aquí pel centre.
Doncs moltíssimes gràcies a la Rocío Santa Eufèmia. Tanquem amb el Prat i ho deixem aquí. No ens queda temps per res més. Us emplacem a demà quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau a tots.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Mèdia és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.